Teníem aquest divan just abans de la pandèmia per emetre i per escoltar, però no va ser possible. Finalment, avui el recuperem.
El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 9 de la nit. A Catalunya Ràdio.
Do you speak English?
I don't know, sir.
Who are you?
Lieutenant John J. Dunbar. I came out from Fort Hayes last April, but there was nobody here.
El nostre convidat d'avui ens ha triat aquesta pel·lícula que aquí vam conèixer com Bailando con Lobos, dirigida i protagonitzada per Kevin Costner. Diu que és la primera vegada que es tracta els indis amb la dignitat d'un poble que ha estat asfixiat injustament. Avui coneixerem una persona que presideix, contra pronòstic fins i tot, una entitat a Catalunya molt important. Sabrem com és personalment un home fet a si mateix, amb una infantesa complicada, una emprenedoria envejable, uns valors clars i un horitzó nítid. Senyor Joan Canadell, benvingut. Si s'hagués de definir, què diria? Com és vostè?
Jo sóc un apassionat de la vida. La veritat és que visc la vida des de fa uns anys amb molta passió, moltes ganes, sempre amb les idees molt clares de cap a on hem d'anar i convençut del que faig i del que he de fer.
Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this law. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero. Aquí amb Queen i aquest ritme positiu. A mi que em fa l'efecte que en algun moment de la seva vida va pensar o vaig endavant o m'enfonso fins al centre de la Terra. I posats a escollir, espera que agafo força i corro i que m'atrapin. Vaig bé?
Sí, sí, sí. Això ja fa molts anys, això. Jo vaig tenir una infantesa dura, trista fins i tot, però va haver-hi un moment que les coses se'm van posar bé a la vida i potser això em va marcar, però em va marcar això, un esperit de lluita, de tirar endavant, sempre tirar endavant, i amb optimisme i amb ganes.
I ara no hi ha ni res ni ningú que el pugui deturar?
No, home, segur que n'hi ha, la gent que em pugui aturar, vull dir que ningú és Superman aquí. Però, bé, fins ara, en els darrers anys, allò que he volgut fer, pràcticament he fet tot allò que volia. Fins i tot més coses de les que podia pensar.
Ja hi arribarem, perquè em penso que en té unes quantes encara com mig dibuixades, oi, també? Estan allà a l'horitzó, és una mica boirós, però ves que no vingui el sol i una ventada i es vegin clares.
Ja ho veurem.
Enginyer.
Sí.
S'encén d'enginyer. Això és el cap endreçat.
Sí, sí, mentalment tinc una mentalitat d'enginyer, sí.
Empresari.
Sí.
Empresari i emprenedor.
Sí.
Que troba allà on hi ha l'oportunitat.
Sí, sí. I això em ve, jo crec, a nivell familiar, tot i que no vinc d'una família d'empresaris grans, sinó d'una mare, d'una dona que era molt emprenedora en aquella època, que era difícil, i que no va parar mai de fer coses, i jo ho segueixo fent.
La Cambra de Barcelona, la Cambra de Comerç, quan en deixi la presidència, què li agradaria que fos? O sigui, que, clar, perquè se l'han partida i serà només 2 anys, però ja què voldria haver assolit per la Cambra?
Bé, tot i que jo hi seré només 2 anys com a president, hi seré 4 dintre la Cambra, per tant, el mandat és de 4 anys, eh? És a dir...
No, perquè després ja es té un altre lloc que manarà tant o més.
Bueno, estaré, si tot va bé, com a president del Consell de Cambres.
Veus?
Per tant,
sí.
Això també és important, eh? Fins ara la Cambra de Barcelona sempre ha sigut molt potent i ho seguirà sent, no hi ha cap dubte, però el Consell de Cambres ha quedat sempre una mica relegat i la idea és que en aquest segona part del mandat, aquests segons 2 anys, doncs si podem, li donem força al Consell de Cambres perquè, de fet, és tot Catalunya que és important quan parlem d'empresa, d'economia, no només Barcelona.
Avui, Joan Canadell, al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Nascut entre blanes i cada que és molt tocat per la tramuntana. D'una sola cosa pots estar segur. Quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava ben torrat.
A veure, senyor Canadell, aquesta cançó ens l'ha triat vostè.
És l'Empordà.
Sí, sí, nascut entre Blanes i Cadaqués. De fet, és nascut a Barcelona, però és com si fos gironí pels 25 costats. Expliqui'ns-ho.
Sí, bé, ma mare és de la Bisbal d'Empordà, per tant, capital del Baix Empordà. Jo he passat els estius de petit, sempre anava allà, i això em lliga a la terra, i m'entronca amb una part, anem a dir, molt catalana d'aquest país, no? I bé, jo em sento molt gironí, empordanès, però tota l'altra branca del meu pare, ell ve de Celrà, havia nascut a Celrà, però jo quan vaig fer l'arbre genealògic, el vaig fer fa uns anys, tots els meus avantpassats són catalans, és a dir, no 8 cognoms, sinó tots, els 250 tots, i pico que vaig trobar, tots són catalans, tots són de Girona, és a dir, no només catalans, sinó de Girona, Per tant, per això, jo em sento gironí, de la Garrotxa, de l'Empordà, de la Selva, de tots aquests espais.
Ve d'una família no pas poderosa econòmicament.
No, més aviat molt pobra.
Molt pobra, tant sí, com molt pobra. Què es dedicava el pare?
Bé, no, el pare va estudiar, que això en aquella època no era fàcil, va començar fent d'aparellador, va ser un dels aparelladors que durant molts anys van pujar els pisos, els edificis de Barcelona de 5 a 7 plantes, si us en recordeu, allò als anys 60, i la veritat és que treballava molt, i era un home que hi havia gent que el coneixia que deia, ha d'estar forrat, però es veu que no li sortien els números.
No
ho feia bé. Llavors, tot el que guanyava
ho perdia.
I per tant, doncs una mare que en principi estava enlluernada perquè treballava tant el pare i tal, i semblava que havia portat molts milions, doncs al final no en tenia ni per anar a plaça. I això...
És dur. I quants germans eren?
Érem 3, jo era el petit. I de fet, amb ma germana sembla que les coses econòmicament encara anaven prou bé. El meu germà va començar a anar malament. Ens portem 11 anys amb la germana i 5-6 amb el germà. I després ja va començar a anar bastant malament. I de fet, jo ja vaig néixer en un entorn que les coses eren molt difícils.
A l'Eixample?
Sí.
A l'Eixample. Com és que van venir cap aquí, cap a l'Eixample?
Bé, el meu pare, quan va venir a treballar a Barcelona, va posar el despatx a Joaquim Costa, al carrer Joaquim Costa, i després ja quan es van casar, ma mare va anar a viure allà un any, quan es van casar, i després ja van dir-me aquí, amb l'allornament dels milions del meu pare, deia, no, hem de buscar un àtic a Barcelona i tal, i un dels pisos que va fer, aquests que va aixecar, Diputació Ribau, doncs van agafar un àtic amb Terrassa, un pis molt xulo.
Col·legi públic,
sí.
Que era...
Vam començar el privat, però vam passar al públic perquè ja no hi havia diners per mi.
Com escoletes eren, no?
Sí, sí. És una cosa que jo no l'he vist ningú més, m'ho ha dit que existís, però en aquella època a l'Eixample, on jo estudiava, el Col·legi Nacional Mixto Mallorca, cada curs era en un lloc diferent.
Sí.
I a més eren pisos, o sigui, no era un edifici d'escola, sinó que era uns baixos que tenia un petit pati, a lo millor de 5x5, no? Vull dir que era una cosa bastant cutre, diríem ara.
Allò, jo dic que escoletes que de vegades ni tenien pati.
No, o res, molt petit. Igual sortíem els nens, jugàvem a futbol, les nenes havien d'entrar a classe perquè no podien, perquè ens reuníem allà en un espai molt petit.
I en Joan Canadell era bon estudiant o era més aviat un anar fent i poca cosa més si arribava?
Jo vaig ser en la meva època de gambarret fins a 7è de GB, i a partir de 7è vaig canviar, i llavors vaig començar a estudiar, i llavors ja el 8è va anar molt bé, i llavors ja sempre més va anar molt bé. Però fins a 7è era un gamberro i no traia bones notes.
En Joan Canadell ens ha dit, només començar, vaig tenir una infantesa dura, fins i tot trista. Per què?
Bé, perquè jo recordo moments en què ma mare treballava tot el dia, perquè algú havia de portar el menjar a casa.
En què treballava la mare?
Bé, ella es va posar a estudiar, com va veure que no hi havia diners, i a més va provocar la separació perquè el meu pare no s'entenien, i llavors va posar a estudiar quinoa assagista, i llavors va comprar una camilla i feia massatges a casa, aquella època que tot era molt més fàcil també, per muntar un treballet. Segurament tot era negre en aquell moment, estem parlant dels anys 60-70, vull dir que... I bé, doncs clar, jo la veia molt poc, perquè jo sortia a l'escola i m'anava sola a casa, però és igual si arribava a les 7 o les 8, perquè ma mare estava treballant i, per tant, pràcticament no tenia temps per mi. No? I llavors, els caps de setmana, que és quan ella, d'alguna manera, podia disfrutar, doncs ella també se n'anava a alguns llocs i em deixava a mi casa. I jo recordo, dissabtes, passar-me la tarda plorant en un racó del menjador, sol, pensant... No seré capaç de formar una família, no? No seré capaç de tirar endavant la vida, no? Jo ho recordo, això. I no sé si tenia 8, 9, 10, 11 anys, no ho sé.
I els germans ja eren més grans,
sí,
i campaven.
El meu germà amb 14 anys ja va marxar de casa. I la meva germana també ja no hi era. Vull dir que, bueno, són moments aquests que marquen una vida.
Sí, I el pare era
jo no el veia. No, jo a partir dels 6 o 7 anys no el vaig veure més, fins de, potser als 14 o 15, que llavors, doncs, bueno, van passar els anys, inclús ma mare em va dir, home, és el teu pare, ves-lo veure, i bueno, ens vam començar a veure una mica, però tampoc no vam tenir mai una gran relació.
I amb la mare després, la relació ha sigut bona?
Sí, amb ma mare me l'estimava molt, ella m'estimava molt a mi, els tres, perquè amb tot el que li va passar a pobra dona, doncs sempre es va dedicar als fills com va poder, i sí, fins que ens va deixar el 2012, la veritat és que sí, ens vam estimar molt.
Estaria orgullosa la mare ara d'en Joan Canadell?
Jo crec que ho està.
I què és això de l'adopció? Què va ser això de l'adopció? Una mena d'adopció per aquí al mig?
Bueno, aquí amb tot això, i aquest moment que jo crec que em salva la vida, és perquè a l'escola, quart de GB, canvio d'escola, me'n vaig a la pública, i allà em trobo, doncs, amb dos germans de bessons de la classe, i que en tenien un altre, eren tres, i em faig molt amb ells, i llavors just viuen davant de casa meva, arribau Diputació, jo Diputació arribau, ells arribau Diputació. I amb aquesta família em vaig fent molt, i és com que cada cop estic més a casa seva, i com que ma mare treballava, doncs jo estava allà, ells contents, era un mes a jugar, un mes, al final em quedava a sopar,
era
un mes a la família. I fins i tot ja, segons com, els caps de setmana també m'anava amb ells, eren gent de muntanya, jo que no era de muntanya, però em vaig aficionar, i ja tota la joventut la vaig fer amb ells tres i amb la família, i després ja quan ja vam tenir 18-19 anys, doncs ja ens anàvem sols, evidentment, i em vaig fer molt amb ells.
Esquí, bicicleta,
sí,
espèleo,
barrancs, espeleologia,
excursionisme,
una mica escalada, sí, muntanya, tot el relacionat amb els esports de muntanya i natura, això des dels 12-13 anys fins a, bueno, fins que em vaig casar, que vaig continuar, però ja una mica menys, i amb els fills encara menys, vull dir que, bueno, i ara doncs vaig fent com puc, però molt
però
menys.
Però com germans.
Sí, sí, per mi... Bueno, ells deien, quan anàvem arreu, deien el quart fill, és a dir, per ells era un quart fill, i jo ho sentia així, vull dir que el pare va morir, però la mare encara hi és, i per mi és com la meva segona mare, però m'ha fet de mare també, sí, sí.
Ho diu amb agraïment,
Sí, jo els estic molt agraït, i els hi dic molt sovint, tant com puc.
Però què va passar amb les notes? Què va passar a l'escola? No va pas anar bé, això,
No, com et deia, jo fins a setè vaig ser un gambarret i a vuitè vaig fer el canvi, però, per exemple, per poder entrar a fer BUP, clar, miraven a l'expedient sisè i setè, i jo llavors tenia molt males notes. I jo, confiat de que els meus amics, els Pauner, diuen la família Pauner, ells havien anat al Balmes, a l'Institut Balmes, doncs que, bueno, si ells havien entrat, jo també entraria, i no em van deixar entrar.
No. I llavors cap a la formació professional?
Exacte. En aquell moment, doncs, això deien, bueno, si no vols per una cosa, vols per l'altra. Gràcies a Déu, això ha anat canviant. Però al final vaig dir, bueno, doncs, escolta'm, per no perdre l'any me'n vaig a fer FP, però em va agradar, vaig fer FP de química i em vaig passar els 5 anys, va anar molt bé i vaig estar els 5 anys i vaig fer FP1 i FP2.
Sí. I després?
Després COU i després...
O sigui, va fer com la volta,
sí,
no?
Sí,
o sigui,
sí.
En comptes de fer allò, de fer marrada, no? I després vam tornar a agafar el camí dret,
Sí, sí. I després de COU vaig dir, i ara què faig? I la veritat és que vaig pensar com que m'ha anat molt bé tot plegat, perquè vaig fer COU treballant, jo a partir de 5è de FP també ja començo a treballar. De fet, abans, jo...
De cuiner?
Sí. No, abans.
Abans i tot?
El 16... ja ma mare em diu, escolta'm, surts molt a la muntanya, necessites pagar-te els caps de setmana, i ella, que també, entre altres coses, també feia pastissos i feia musli, en aquell moment el musli era una
era
cosa
molt
que...
modern, eh? Era sí, molt... sí.
I llavors ella feia un musli molt bo i em va dir, escolta'm, doncs això el musli ho fas tu.
I què?
I a partir d'aquell moment jo vaig posar a cuinar. I sí, anava a les botigues, agafava les comandes, com si fossin per ma mare, i els hi portava, però ho feia jo. Llavors jo cuinava a casa, des dels 16 als 18, em vaig posar a cuinar i encara no recordo si va ser els 16 o els 14, vull dir que ara aquí tinc una llacuna, però això, entre els 16 i els 18 segur.
Perquè els 14 estava permès aquell moment?
No.
Aquí vaig, els 14 és dels nostres avis, que es podia treballar, però jo em miro en Joan Canadell i penso, oi, ai, ai, que potser té aquest doble missatge en el cap, perquè com que formalment havia de dir els 16.
No, la veritat és que ho he pensat alguna vegada i no sé recordar ben bé si va ser els 14, però bueno, jo seguia estudiant a les tardes i als matins doncs feia, cuinava.
Laboratori químic, sí. Què va ser això?
Bé, això el cinquè curs d'FP, doncs vaig entrar en un laboratori químic, vaig fer pràctiques i després ja em van contractar, els vaig dir, escolta, a mi m'agradaria poder seguir estudiant, poder-m'ho pagar jo, i per tant, si us va bé, doncs jo puc venir els matins i els vespres anar a fer cou, no? I és el que vaig fer. I que el cinquè d'FP vaig fer les pràctiques i el primer de... O sigui, a cou, vaig treballar al matí i a les tardes vaig fer cou.
I de treballar per compte d'altri, a muntar un supermercat hi ha un salt.
Bueno, sí, aquí el meu germà, que és una persona també que ha tingut molts canvis a la vida, en aquella època...
Que va estudiar psicologia, no?
Sí, però ho va fer a partir de majors de 25
anys. És empresari.
Sí, ara sí. Però en el seu moment, ell va abandonar l'escola als 13-14 anys, i de fet la casa, se'n va anar a viure i a treballar i tal. I va tenir un moment una mica crític a nivell de feina, que no estava content i tal, i llavors ma mare va dir, escolta, muntem-li alguna cosa. Ella i ma germana van dir, muntem-li alguna cosa al Xavi i al Joan, que també s'hi posi. No? I llavors, a ell, que és el que necessitava més, doncs van estar buscant, van trobar un supermercat al Roc de Sant Gaietà i el vam agafar. I llavors jo als estius doncs m'anava a ajudar el meu germà i entre els dos portàvem el supermercat durant 4 anys, això va ser durant 4 anys.
Roc de Sant Gaietà,
sí.
A la Costa Daurada.
Sí,
anava bé el supermercat?
Prou, però no era... Era justet, però bé, a mi em servia per pagar-me la carrera i per tenir algun dineret per durant l'any, doncs, això, sortir a la muntanya.
I a quin moment descobreix en Joan Canadell, descobreix que realment vol fer d'economista o cosa similar?
Uf, això ja va ser bastant més tard. És a dir, jo, quan acabo la carrera d'enginyeria, de seguida entro en una multinacional, a General Cable, i tot i que sóc enginyer d'organització, per tant, vaig a les àrees més de gestió i cada cop m'agrada més tot el tema econòmic, no? I llavors inclús em vaig posar a fer assignatures de la UOC, de temes econòmics, per reforçar el tema econòmic.
Sí.
I durant un parell d'anys, doncs, des de casa, doncs, vaig traient-me, tot i que no la vaig acabar, perquè tampoc no em calia, però la carrera empresarial, totes aquelles assignatures que em podien aportar, inclús dret, que és un tema que no havia fet mai, tot allò que veig que em pot servir, doncs, les nits estudiava això des de casa, no? I allà vaig veure que l'economia em tirava molt, i cada cop doncs, això anava sabent una mica més, i llavors a la feina també anava fent canvis en àrees més econòmiques, financeres, vull dir que va anar una mica així tot natural.
I l'espeleologia i la muntanya en general, això va ser clau?
Bé, això va omplir una etapa de la meva vida i ho va omplir molt perquè això des dels 13-14 anys jo vaig començar a sortir a la muntanya, després amb aquests amics i altres d'un grup de muntanya que era el Pedraforca, es deia Agrupació Excursionista Pedraforca, vam muntar la secció d'espeleologia i vam començar a fer cursets. Llavors, jo amb 16 anys feia de monitor d'espeleologia i baixava gent de 30, 40 o 50 anys en els forats, en les coves, als avencs.
No tingui por, eh?
I organitzàvem tot nosaltres, fèiem les xerrades, clar, jo amb 16 o 17 anys feia xerrades amb 20, 30 cursetistes de temes inclús d'espeleosocors, que era un tema de seguretat i tal, bueno, i coses que ara serien impensables.
I la por, amb tot això, amb tots aquests canvis, la por de vegades tira enrere. En Joan Canadell no va sentir mai por? No va sentir-ho?
No, de fet no. Jo por n'he passat un cop o dos a la vida, i on he vist la mort de prop, i són els únics pensaments que tinc. Un amb un accident de cotxe,
que anava amb uns amics.
Que anava amb un d'aquests germans que t'he dit, i dos més, Hi vam caure per un barranc, conduïa jo, culpa meva, i va ser una relliscada per fer un cop de volant mal fet, en una carretera de muntanya, i vam caure 42 metres, segons l'atestat de la Guàrdia Civil, als llacs de Covadonga, aquella carretera que, si recordeu, és una carretera molt sinuosa i amb molt penyassada.
Va ser una imprudència?
Bé, va ser d'anar despistat, és allò xerrant, un dia que plovia, els pneumàtics segurament no estaven prou bé, un panda d'aquells cotxes que tampoc eren...
Sí, que saltaven, els pandes saltaven,
sí, sí. No anàvem ràpid, però vaig fer un adelantament i al frenar, doncs el cotxe em va derrapar i vam sortir. I allà, no ho sé, tal com va quedar el cotxe, tothom podia pensar que allà ens havien matat tots. I, de fet, dels quatre que anàvem, dos van sortir per la finestra darrere i quan jo quan vam arribar al final vaig mirar enrere i no els vaig veure. Jo em pensava que els havia matat. I al final no va passar res. Al final no va passar res.
Algun àngel?
No ho sé. No és que hi cregui, però tampoc hi deixo de creure, perquè aquell accident a mi em va semblar que allò no era natural, que allà havíem d'haver marxat. Si no tots quatre, algú.
Em deia que havia tingut por dues vegades a la vida. Sí. Aquest era l'accident,
sí.
que de la manera que ho diu s'encén encara com que li sap greu per tots ells.
Sí, clar, però jo sempre he vist allà que podia haver matat altres persones, no? Per un acte imprudent, per no anar prou... No saber anar prou, clar, eren en 19 anys, Jo tot just acabava de comprar el cotxe i tal.
I l'altre moment que va tenir por?
L'altre moment va ser en una campanya d'espeleologia a Ordesa, a prop del Montperdut, amb un dia de descans que vam anar a fer una passejada amb un altre company. Al final vam pujar per un tros de riu i el lògic hauria sigut que haguéssim baixat i anar a donar la volta, però vam dir, va, passem per aquí, que per aquí farem drecera, no? I per aquí era una cosa molt dreta, però ens veiem en cor de pujar, però un cop a dalt, la veritat és que o baixàvem, que llavors ja ho veiem molt pelut perquè relliscava molt, que hi havia una gespa que relliscava molt, o tiràvem amunt i al final vam decidir tirar amunt. Però jo allà vaig veure que un parell de passos d'escalada sense corda, sense res, que si relliscava un moment m'anava avall i caia 30 o 40 metres. No? Jo allà vaig passar molta por. És la vegada de la meva vida que recordo haver passat por.
El divan a Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo. El valor de la conversa.
He de dir General Cable, General Cable, què he de dir?
Bé, General Cable en dèiem nosaltres, però sí. Era una empresa que havia sigut americana, General Cable, després va passar a ser italiana, després espanyola, i després la van tornar a comprar els americans, és a dir, que aquí va... Perdó, anglesa, i després els americans. Uh-huh. Vol dir que va tenir uns quants propietaris.
Va entrar-hi en un moment de molta crisi, no? Era el 92?
El 92, just després dels Jocs Olímpics, sí. En el qual el sector del cable, amb totes les construccions... dels Jocs Olímpics, doncs, evidentment es va fer molta feina, es va vendre molt, però de cop i volta es va acabar tot. Si us en recordeu, el setembre-octubre del 2000, del 92, cau en picat.
S'han acabat els Jocs Olímpics, s'ha acabat tot. L'hem dit alhora, Aquesta sensació que no tenia tampoc tant de sentit que s'acabés tot.
No, però és com que es va allargar, allò que potser de forma natural hauria patat abans, doncs es va esperar fins als Jocs i després va caure, no? I just és quan jo entro a l'empresa.
Com a directiu?
No, en aquell moment...
Encara no?
No, encara no. Encara jo entro dintre del departament de logística com per fer estudis i gestió d'operacions i tal.
Oh, però tenia més de 100 persones al càrrec, no?
No, en aquell moment. No.
Va ser posterior?
Va ser després, va ser després. Jo vaig estar-hi 12-13 anys, per tant, vaig anar tenint, des de la primera vegada, 4, després 12, després 60, després 120. Vull dir que vaig anar tenint diferents càrrecs dins l'empresa i diferents... plantilles, anem a dir, a la meva responsabilitat.
Les caixes de cartró poden fer bona olor?
Sí, això vam demostrar-ho que sí.
No he dit una bajanada, no, eh? Sí, no, eh? Sí, no, no. Sí. Què vol dir això?
Bé, jo després de General Cable me'n vaig, després de 12 o 13 anys, acabar sent això, cap de director logística, decideixo fer un canvi, no? I prefereixo, en lloc d'estar en una gran empresa, anar-me'n en una mitjana empresa, però ser el gerent, és a dir...
Jo ara ja puc manar.
Bé, em sentia amb ganes de provar-ho, I sí, home, vaig demostrar que sí. I això va ser el 2006, si no recordo malament, em vaig a una empresa que és Ticobox, i entro com a director de producció, però amb la idea, ja havíem pactat d'acabar sent gerent al cap de mig any, que és el que vam fer, i així va anar, i allà vaig estar 6 anys.
Era embalatge sensorial?
Sí.
Què vol dir això?
Bueno, llavors, era una empresa que quan jo vaig entrar perdia molts diners, li vam donar la volta, I llavors ja quan li vam donar la volta, em diuen, ara hem d'anar un pas més i hem d'incorporar la innovació. Llavors vam estar mirant aviam què podíem fer i se'ns va ocórrer doncs, a fer una campanya del Trisensorial Packaging, que era amb embalatges, a caixetes, que tinguessin sentits, és a dir, que amb el qual jugués l'aspecte sensorial. I en concret era que fessin olor, que tinguessin un impacte visual fora de lo normal, amb uns acabats molt extravagants, hem de dir, i després que els toquessis i tinguessin textures. I això no s'havia vist fins en aquell moment i ho van fer en aquell moment.
Però és clar, sí que veiem que hi ha botigues d'una casa important que totes les botigues tenen la mateixa decoració però fan la mateixa olor. És a dir, que la idea del màrqueting sensorial
sí,
ja hi és.
Sí, però això...
Però van aplicar-ho a l'establiment, no en el producte
clar,
en si, eh?
Això, la idea és que tu t'emportes el producte a casa i quan el tens a casa i l'agafes a l'armari, doncs va fent olor, no? És a dir, per tant, té una certa gràcia, no?
Però el van fer plegada, aquella empresa?
Sí, em van convidar a marxar quan es van assabentar que jo era independentista, perquè en aquell moment jo ja començava a treballar per la independència del nostre país, i com que els propietaris eren una família de Madrid, i a més amb una mentalitat molt espanyola, doncs va haver un moment que van pensar que millor que jo no estés al capdavant de l'empresa.
I llavors què?
Bé, doncs llavors ens hem de reinventar.
Però, clar, en el moment en què això passa, no hi ha com un flash, un enfonsament personal?
A veure, també et puc dir que no és que m'ho esperés, però jo havia valorat la possibilitat que això passés, i per tant era un tema que jo tenia clar, per exemple, a nivell de dir, escolta'm, canviem de casa i anem a una casa més gran? Jo deia, perquè pot passar que un dia em passi això, jo no vull una hipoteca que després no em permeti fer el que estic fent, no? Per tant, jo dintre del meu interior jo preveia que això podia passar, per tant, quan va passar tampoc em va venir de nou, em va doldre perquè no ho desitjava, però escolta'm, doncs s'han d'acceptar les coses, però estava preparat per aquell moment.
Perquè a veure, jo ja era independentista i aquí hem fet un salt perquè estàvem parlant de la línia, diríem, de feines, i hem parlat també de les excursions, les muntanyes, els cotxes, les peleo amunt i avall, però la vessant aquesta més diríem lligada al món polític, com va anar? Com va sorgir?
Bé, jo políticament, des del primer moment que vaig poder votar, en aquell moment hi havia el pujolisme, a mi em va semblar fantàstic, és algú que s'estimava el país, algú que feia tirar el país endavant, que les empreses anaven bé, que anàvem creixent, que hi havia, inclús jo ho vivia des de l'empresa, me'n recordo aquella campanya famosa de les coses ben fetes no tenen fronteres, les coses mal fetes no tenen futur, jo ho recordo això, viure-ho des de dintre l'empresa i veure com realment les empreses canviaven de mentalitat i el tema de la qualitat cada cop anava més.
La feina mal feta no té futur.
És a dir, teníem, anem a dir, un lideratge de país que a mi m'atreia. Jo el veia positiu i, per tant, jo em vaig posar a votar a Pujol convençudíssim, en aquella època de les majories absolutes. I jo durant molts anys vaig estar votant a Pujol convençut, a més a més. Fins al Majestic, i allà...
Fins al pacte amb el Partit Popular,
Exacte, i allà és on... Bé, jo ja penso que no hem de passar per aquí. Allà també va coincidir amb l'època que l'Aznar va començar a ser més agressiu. Me'n recordo un fet concret que va ser la gota, No dic que allò ho fes canviar tot, però la gota que va com el vas, que és amb allò de les matrícules. És a dir, quan va dir-ho de les plaques que vosaltres a la CAT... És provincià, aquí la E és el que val, i això de les plaques no foteu, doncs allà és on jo vaig pensar, escolta'm, aquesta gent no tenen cap respecte per nosaltres. I nosaltres, si volem, al CAT hi ha altres llocs d'Europa que posen un distintiu regional o de comunitat autònoma, per què no ho hem de poder fer? No? És a dir, això d'una forma racional jo no ho entenia. I en aquell moment vaig dir, escolta'm, jo ja independència, vaig a treballar per la independència. I estem parlant de l'any 2000, més o menys.
Vull dir que encara no hi havia hagut el boom per la independència, no. Faltaven uns quants anys. I llavors és quan hi ha el Centre Català de Negocis, tot això, com
encara
està?
No, encara no.
Com s'encarrila, diríem, aquest desig?
Sí, jo cap al 2000 canvio de partit i me'n vaig a votar, perquè jo no era militant, jo me'n vaig a votar a Esquerra, perquè en aquell moment penso que són els independentistes, i fins i tot em vaig militant, cosa que no havia fet amb Convergència, em vaig militant d'Esquerra. I inclús monto amb altra gent la secció local de Bigues i Riells, que és on vivia en aquell moment, que no existia. I anem a les eleccions, i vaig a les llistes, vaig a número 5, vull dir que no surto, però simplement com a projecte per ajudar, no? I jo durant els primers anys, doncs, escolta'm, Esquerra, fins que me'n dono compte que Esquerra, entre cometes, és independentista, però no... O sigui, ho diu, però tampoc ho acaba de fer, no? I llavors és quan dic, escolta'm, aquí ni uns ni altres, no
anem
bé.
Això era a l'època del tripartit.
Sí, sí, estic parlant del 2006, exacte. Llavors el segon tripartit és quan dic, definitivament, tampoc vull votar Esquerra, per tant, ni Convergència ni Esquerra, bueno, anem a buscar altres opcions, no? Llavors, jo sí que era molt carreterista del Carretero, i quan en Carretero va fer la seva opció amb reagrupament, jo en aquell moment sí que me'n vaig anar cap allà, i fins i tot vaig anar a les llistes el 2010, em sembla que va ser, a les llistes amb el Carretero. Anava de número 5 per Barcelona.
Mm-hmm. Deia, però en el moment en què el fan plegar de la feina, ja tenia una criatura i tot?
Dos.
Dues criatures, ja?
Perdona, el 2006 ja en tenia... Sí, dos. No, sí, dos.
Tenia dues criatures. Sí. Quin any van néixer les criatures?
A veure, el 2000, el 2002 i el 2007.
Molt bé!
Sí. No, perdona, en tenia tres. Perquè vaig entrar al 6 i me'n vaig anar a l'11. O sigui, en tenia tres, ja les tenia les tres.
Tres criatures, sí, les tres. Ja ben aparellat, tot bé?
Sí, en aquell moment sí, casat i amb tres fills i en aquell moment content.
En aquell moment content?
Sí.
Canviat tot això?
Sí, després em vaig divorciar.
Després es va divorciar, Molt bé. I ara estem bé?
Ara estem bé, eh? Ara tinc parella, tinc la custòdia compartida dels meus fills i dedico dos dies a la setmana amb els fills, tres dies a la setmana al país i el cap de setmana un cada un, eh? Un de país o un de companya i un de fills.
El divan. Subscriu-te al nostre podcast si no te'n vols perdre ni un.
I com va anar que muntés la pròpia empresa?
Quan em fan fora, jo en aquell moment, evidentment, m'he d'espavilar, doncs, escolta'm, el primer que fem tots és fer de consultors, no? I això és una cosa que em sembla que tenim, que molta gent acaba fent, no? I al cap de dos o tres anys m'apareix la possibilitat de poder entrar en un altre sector, que és el sector de les benzineres, amb el meu soci, amb en Jordi Rosset.
Els petrolis independents.
Petrolis independents. I sí. Creem petrolis independents. I això estem parlant del 2014, I bé, això fins avui, que està funcionant i funciona prou bé.
La roda ja estava inventada, però la roda elèctrica?
Bé, això és un tercer negoci que monto. I aquest el vaig muntar una mica amb la idea dels meus fills. I de muntar alguna cosa, com a mi em va fer ma mare, de dir, escolta'm, tu has de començar a treballar als 16 anys. No és que jo tingués la necessitat de posar-los-hi, però sí que vaig pensar que qualsevol cosa que pogués fer, que ells poguessin treballar, doncs tenia interès. I llavors, bueno, vaig muntar això amb la idea que ells ho poguessin tirar endavant, però bueno, la veritat és que ho fan poc perquè no els acaba d'interessar.
Quants anys tenen ara ja?
Bueno, 19 i 18.
O dic, ja podrien estar...
Sí. No, i de tant en tant ho van fent, però bueno, els hi costa i al final tinc un soci i el soci és el que m'està gestionant perquè no tinc temps de fer-ho.
Joan Canadell, avui al divan.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així.
Joan Canadell, on paga els impostos?
Doncs a l'Agència Tributària Catalana.
Però aquests els agafen i els porten a l'Espanyola.
Sí,
però llavors és com fer-ho veure, no?
Bé, sí, però si ho féssim molts, algun
ho
dia això...
Ho faríem veure molts.
Sí, i algun dia això podria fer un canvi.
De debò? Que així s'aconseguiria un canvi?
Podria. Això no depèn dels que ho fem. És a dir, depèn en tot cas de que el govern ho vulgui fer o que si es dona la circumstància se senti obligat a fer-ho. Però, en tot cas, nosaltres tenim la consciència tranquil·la de que ho paguem aquí.
Semblava que un independentista a la cambra provocaria un daltabaix emocional en el món empresarial de Catalunya. Clar, ja hi és des de l'estiu passat. No sembla que hagi passat res de tot això.
No, jo crec que no, perquè en definitiva, com diu la cançó, nosaltres ens estimem el nostre país, ens estimem el teixit empresarial català i estem gestionant la cambra per fer el millor possible per les empreses d'aquest país. Per tant, tampoc tindria cap sentit que hi hagués un daltabaix.
La cambra és un lloc de poder.
Sí, potser no tant com sembla, però sí, tens una certa presència als mitjans, una certa... capacitat d'influir, però en definitiva, com que hi ha molt poc pressupost, pots fer poques coses, moltes menys de les que ens agradaria.
Però és el Consorci del Turisme, la Fira, el Port, l'aeroport. Per què no van marxar? No va marxar cap empresa estrangera arran de l'1 d'octubre?
No, van canviar les adreces.
Parlo d'estrangeres.
Estrangeres? Ah.
Per què no va marxar cap empresa estrangera?
Perquè tampoc en va marxar cap d'espanyola.
No, però aquestes van canviar la seu
sí,
fiscal. Però les estrangeres no.
No. Però per què ho van fer les que ho van fer? Doncs probablement perquè aquí va haver-hi també una pressió mediàtica, potser també política, almenys hi ha qui diu que també hi era, I per tant, això ho pots fer amb les espanyoles, amb les estrangeres no. De fet, diuen que SEAT el va trucar Sa Majestat, no ho sabem segur, però diuen que sí. Si això fos així, doncs això seria una pressió a una empresa estrangera que va entendre que no tenia per què marxar.
El model d'Espanya ens condemna a la pobresa, diu vostè.
Sí.
Home, tant com la pobresa.
Sí, perquè el que no saps és el que tindries si tinguéssim un estat independent. Llavors, què vol dir la pobresa? Doncs que el sistema de pensions, per exemple, està en joc. Quan durarà? No ho sabem, però amb la piràmide d'edats que tenim i amb la generació de valor d'aquest país, quan dic país parlo d'Espanya, no sabem fins quan podrem mantenir aquest sistema de pensions. Quanta gent confia de que seguirà jubilant i viurà bé els propers 10 anys i probablement no ho podrà fer? Doncs bé, algun dia arribarà això.
Què són les 14 cadires de plata?
Bé, són 14 empreses de tamany gran que han apostat per ajudar la cambra en el seu projecte i que, per tant, que tenen una aportació econòmica important, destacada, i que són al ple i que, per tant, poden aportar la seva capacitat de decisió i col·laborar com fan i com fem tots plegats per intentar que el resultat final de la cambra i, per tant, de les empreses que hi ha al darrere doncs, sigui el millor possible.
Ara ja no és obligatori que les empreses paguin, li veig que fa una cara de pena,
sí.
Una quota a la Cambra de Comerç, ja em perdonarà, sortosament per les empreses, perquè això que s'hagi de pagar obligatòriament sona a temps feudals, Però, és clar, llavors vol dir que tenen més dificultats per tenir un finançament. Haurien de tenir un catàleg de serveis que fos la bomba. Clar. I llavors les empreses es tornarien boges per pagar la Cambra, no?
Sí,
li tenen o no?
Bé, home, déu-n'hi-do, Tenim 140 i pico serveis dins el catàleg. El que passa és que realment allà on podem ser més útils tenim poca capacitat. Tenim, per exemple, amb la internacionalització de les empreses en podríem fer molta de feina si tinguéssim més pressupost. Però fem la que podem.
Quin pressupost tenen ara?
Aquest any l'hem fet amb 21 milions, 21 i pico. Respecte a l'any passat que eren 19, és a dir, han crescut sensiblement, però tot i així, penseu que abans del decretazo del Zapatero estàvem al voltant dels 50 milions d'euros.
Això és menys de la meitat.
Menys de la meitat, sí, sí. I que cambres com Lió o París, doncs, tenen, o Milà, tenen de l'ordre de 60-80 milions. Per tant, clar, nosaltres podem fer moltes menys coses que altres cambres.
Ai, però com s'ho fan per tenir aquests ingressos? Què estan oferint?
Els que tenim ara d'ingressos venen una part per projectes finalistes que captem de la Unió Europea, subvencions de la Unió Europea, que sempre hi ha un projecte darrere per ajudar empreses, per tant, no són diners que entrin per el que vulguem, sinó específicament per això. Després hi ha una part molt important de serveis, és a dir, nosaltres, aquests serveis que donem, aquest catàleg de serveis, aquests 140 i pico serveis, evidentment, algú cobrem, i per tant això també ens dona uns ingressos. I després de la Generalitat, dels 21 milions, doncs no arribem als 2, per tant...
Vostè diu que els empresaris majoritàriament són independentistes. Com ho sap?
Bé, em remeto a dades. Llavors, aquí tenim les enquestes més serioses que s'han fet. Es van fer el 2012, les va fer tant Pimec com CECOT, com la Cambra de Comerç, i les tres enquestes donaven, en tots els casos, més d'un 50%. I en algun, les puntes també eren diferents, però anaven alineades a si estaven d'acord amb la independència o si afectaria negativament o positivament. I, en general, totes donaven més del 50%. Però això estem parlant del 2012. Des de llavors ençà, el que hem vist és que ja s'ha fet molt més independentista l'empresari. Nosaltres ara vam fer una consulta, el que passa que no té el rang d'enquesta, no té, anem a dir, la legitimitat que podia tenir una enquesta feta amb una mostra totalment aleatòria, però ja ens sortia un 70% i pico, és a dir...
Un 70? Més d'un 70% de l'empresariat?
Sí, jo crec que estem entre això, entre un 60 i un 70.
I la llei de cambres?
Perdona, aquí incluïm tant autònoms com petita com mitjana empresa. Però també et diria que de grans, Jo, si alguna cosa m'ha agradat veure en aquests darrers mesos que he estat a la cambra com a president de la cambra, és que moltes empreses catalanes grans són independentistes els seus amos.
I com justificaria la diferència entre la població en general i les persones que es dediquen a d'una empresa?
Doncs jo la correlació que faig és a l'empresari sempre està més ben informat, en general, hi ha de tot al món, però en general està més ben informat que la societat en promig, perquè llegeix més, perquè ha d'estar més al dia de tot, per tant, coneix millor el per què, els funcionaments polítics, etc. Per tant, a l'estar més informat, com més informació tens, més independentista ets. Això també ho veus en el CEO quan diu que, en funció del nivell d'estudis, com més nivell d'estudis tens, més independentista ets. Per tant, probablement és això. Jo crec que és això.
La llei de cambres...
Bé, és una llei que tenim moltes esperances posades en ella, però que si hi ha eleccions en breu, que és possible que sigui així, doncs no la podrem fer en aquest mandat. Haurem de mirar de fer-ho en el següent.
Per què serviria aquesta nova llei?
Bé, per aclarir les funcions de les cambres, perquè això és un tema que amb el canvi legislatiu a Espanya, que es va fer el 2014, nosaltres no hem fet la llei catalana per adaptar-ho a aquest canvi. També hauria de servir per dotar de finançament a les cambres en aquelles funcions que són públiques, que en tenim moltes, i, en definitiva, doncs, per fer un punt i a part amb el que han de ser les cambres. Pensem que no estem acostumats, però a Europa i al món les cambres són molt importants. Per exemple, a Àustria les cambres són les úniques representants empresarials i ho fan tot, des de negociar convenis, des de vetllar per l'exportació i la internacionalització de les empreses, per la formació...
Clar, però aquí tot... se les tenen en Pimec, se les tenen en Foment...
Bueno, nosaltres no, Nosaltres creiem que com més som i més sumem, millor, Per tant, no ens hi trobaran en cap tipus de baralla. De fet, nosaltres no hem respost en aquestes declaracions que han sortit. No? Estem convençuts que Pimec fa una molt bona feina, Foment fa una molt bona feina i nosaltres també fem una molt bona feina.
Joan Canadell, avui al divan. I la Tina Turner, per què ens l'ha triada, senyor Canadell?
Bé, a l'època de la universitat, que anàvem a concerts i així,
sí.
La Tina i la Madonna per mi van ser els dos ídols femenins, sobretot per l'energia que desprenien, com una dona de 60 i pico d'anys podia omplir camps esportius i com ens feia ballar tots i amb aquesta força.
Alguna vegada vostè es mira al mirall i diu: Joan, això ho has de fer més bé, has de ser millor, sí o no?
Bueno, jo soc molt autoexigent amb tothom i amb mi mateix, eh? I sempre intento fer tan bé com puc, és a dir, no em quedo mai amb la resposta més fàcil, no em conformo amb la primera resposta, i això ho faig amb els altres i ho faig amb mi mateix.
I ara el cap, allò que vulgui aconseguir, que ho tingui, va, entre cella i cella, què hi té?
Bé, a nivell de país, evidentment, el somni que esperem fer realitat és el poder ser un estat independent i poder gaudir, perquè l'objectiu no és ser un estat, l'objectiu és el que ve darrere. Quin projecte de país tenim per quan siguem un estat independent? Jo ho tinc claríssim, el que jo faria, i ho vaig escriure en un llibre ja el 2014, i que es diu Potencial d'Estat, no? Jo crec que Catalunya ha demostrat sobradament que sent un estat independent podria ser un dels països més rics d'Europa.
I com a persona, en Joan, objectiu, pam, pam, pam. La Zela, Tina Turner i la Madonna, que sí, ens ha triat, sí.
Els dos. Les dues són sex symbols de l'època aquella.
I la força, deia. I en Joan Canadell, d'allò d'objectiu, d'ambició que té ara, d'il·lusió també, que l'empeny.
Sí, sí.
Què té?
Doncs, home, fer el projecte de la cambra que hem posat en marxa, que crec que és molt important, amb un projecte que en diem Catalunya 2030-40, que és justament això que et deia ara, com visualitzem el model econòmic d'un país com Catalunya en 10-20 anys.
Clar, el vam veure a la Llotja, amb els representants de les altres cambres de Catalunya, justament presentant aquest projecte, i la gent deia, però si és raça pura de política aquest home...
Bé, no ho sé.
No em digui.
Jo no sóc polític perquè, més, o sigui, sé que no sóc polític. Allò de dir políticament correcte, jo no ho sóc. Jo dic el que penso. I els polítics normalment no sempre diuen el que pensen.
No ho sé fer. Ah, vol dir que no farà mai res ja en una estructura política determinada? M'està dient això, no m'ho crec.
No ho sé, però si ho faig hauré de tenir un estil diferent del que és habitual en política.
O potser llavors la política ja tindrà un estil diferent del que fins llavors ha estat habitual.
Tant de bo.
Però li agradaria dedicar-s'hi?
Per mi, les dues branques que m'apassionen a la vida és l'empresa i el país. I, per tant, si això puc ajudar a la política, doncs probablement algun dia ho faré. No a curt termini, però algun dia ho puc fer.
De la taula de negociació n'espera res?
Amb l'Estat.
De diàleg, encara no s'ha arribat a la negociació. Perdó, m'he pensat.
No en sóc gaire optimista.
No n'és optimista, però si no hi ha... Si no es para la taula, no s'avança.
És a dir, que s'hi ha d'anar segur, Jo això no en tinc cap dubte, Però el que ens pot oferir l'Estat, o el que ens hauria d'oferir l'Estat, no és el que ens pot oferir l'Estat. Jo estic convençut de que l'Estat és incapaç d'oferir res que representi un canvi substancial amb la situació actual de Catalunya, que porta 30 anys, com a mínim, per no anar molt més enllà, de greuges que són realment insuportables.
Vostè parla del dèficit acumulat d'inversions, no?
Sí, 45.000 milions, això ho vam estudiar, ho vam presentar fa el desembre, Per un dèficit fiscal acumulat de 400.000 milions d'euros. Això és una barbaritat, és que la gent no és conscient del que això representa.
I amb el senyor Bonet, que presideix les cambres a Espanya, què? Com anem? Que és català.
Bé, la veritat és que molt bé, perquè parlem en català, i això sempre, i inclús a Madrid, vull dir que ell amb això em va estranyar que em parlés en català a Madrid, Vull dir que, bé, escolta'm, respecte màxim, i cadascú té la seva opinió, només faltaria, però a nivell de cambres, escolta'm, les cambres tenim una feina que no té res a veure amb la política. Per tant, fem el que hem de fer i ja està.
No pagar la liquidació de l'IVA de 2017? Què? Com ho valora?
Home, això és un nou greuge que s'afegeix a tota la llista dels que ja teníem, i el que no pot ser és que els nostres polítics no tanquin caixes, com aquell qui diu. Perquè és que no pot ser que anem sumant més dèficits.
El divan a l'estiu s'emet els dissabtes i diumenges a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio amb Sílvia Coppolo.
Què tal, pare, és?
Home, potser els hauries de preguntar als meus fills, no? Jo crec que no estic prou per ells, potser perquè tinc una vida això que m'apassiona tant que no puc frenar, però sí que intento dintre el que cap fer el que a mi m'agradaria que fessin amb mi. I no sempre és dir que sí a tot. O sigui, jo una part de la meva infantesa que va ser dura, agraeixo que em va curtir i em va fer fort. I això crec que també és important.
Pedro Navaja, ens ha triat el Pedro Navaja, senyor Canadell, de la plateria.
Que... Bueno, això em recorda l'època en què... Això era quan feia FP, que teníem una colla que anàvem a ballar cada divendres, balls de saló, i la veritat és que ens ho passàvem molt bé.
Que balla bé el vals, balla bé el rock and roll.
L'he ballat molt bé, ara no ho sé perquè no el ballo gaire, però sí, jo crec que sí.
El tango
sí,
i tot?
Tots. Vaig fer cursos de tots. El merengue és l'únic que em costava molt.
És que el merengue, aquell sí. Moviment ondulat, no?
Sí. I no hay clientes pa trabajar. Un coche pasa muy despacito por la avenida.
No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Amb la policia ha tingut alguna cosa forta o no? Vostè alguna vegada de jovenet o ara o no sé quan?
Home, no, diria que no em sona ara.
No. Oh, jo vaig sentint la cançó a la lletra i dius, canya, que potser té records, eh? Què és el millor que ha fet fins ara, senyor Canadell?
Home, jo crec que he fet moltes coses ben fetes per mi, eh? I pel meu entorn. I la meva vida és una història d'èxits, eh? D'èxits personals, petits, eh? Perquè tampoc cal que siguin grans. Però crec que m'he superat sempre a mi mateix. I home, guanyar la Cambra jo crec que ha sigut un èxit, no meu, sinó col·lectiu, i jo crec que del país, molt sonat.
I digui'm, què és important a la vida realment?
Jo crec que és un tema de poder fer allò que estàs convençut que has de fer. O sigui, jo quan me'n vaig a dormir, estic tan tranquil, perquè sempre faig allò que crec que he de fer. Llavors, el convenciment de saber que estàs fent el que has de fer, jo crec que és molt important.
De menut algun dia havia plorat allà en un racó d'una habitació. I ara, l'última vegada que ha plorat, quan ha estat?
Ostres, t'hauria de pensar, eh? Però... segurament quan m'ha deixat algun familiar. Recordo, per exemple, el pare d'aquests tres nois que he dit abans, vaig plorar molt, és de les vegades que més he plorat. Vaig plorar amb ma mare, sens dubte, quan va morir. No vaig plorar amb el meu pare, perquè no em va venir, però per exemple, amb el pare d'aquests tres meus amics, potser és la vegada que he plorat més la marxa d'un ser estimat.
I acabem. Digui'm què és important a la vida.
Tot és important. És que al final tots els detalls són importants. No, jo crec que no podem... Però, en definitiva, estimar-se un mateix i estimar els altres, jo crec que, sens dubte, és el més important.
I acabem novament amb Queen, igual que hem començat, senyor Canadell.
Molt bé.
Li desitjo el millor.
Moltes gràcies.
Amb molta força.
Sempre.
Ens ha de fer una visita amb unes coves.
Quan vulguis.
Luis Ángel Alonso. El so. I el muntatge musical. A la producció. Núria de la Fuente, que també ens fa les fotos. Sílvia Coppola us ha parlat. Fins la setmana vinent. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line. Does anybody want to take it anymore?